Risc extrem d'incendis en més d'un centenar de municipis de 20 comarques avui que arribem al pic de la tercera onada de calor. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Situació crítica pel risc d'incendi extrem ara mateix a 118 municipis, sobretot de la Catalunya central i ponent, però també a part del Prepirineu, del Vallès, del nord de les Terres de l'Ebre i de l'interior del Camp de Tarragona i el Penedès. Natàlia Ramon.
Hi ha 8 espais naturals tancats. L'últim en surt, de moment, és l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha quedat estabilitzat aquest matí i que els bombers creuen que controlaran de cara a la tarda. La cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen sobretot les urbanitzacions.
En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament.
N'estarem pendents en un Catalunya migdia en què ens fixarem en una eina que permet seguir gairebé en temps real la humitat dels boscos, que és un factor clau a l'hora de determinar aquest risc d'incendi.
Ara mateix les zones més seques del país es concentren al Vallès, al Maresme i l'interior de les comarques gironines.
Mentrestant, a Manlleu, a Osona, primer dia de dol oficial per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter. Anem cap allà, Miquel Jarque.
Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de l'autòpsia per confirmar la hipòtesi principal, que és que va ser un accident, una possibilitat que tot el municipi dona per certa. La consternació és total aquí a Manlleu, en especial a la comunitat de Ghana, la més nombrosa entre els veïns d'origen africà. La família estava arrelada des de feia anys al municipi.
La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2% en la línia dels mesos anteriors i vinculada encara als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
El president nord-americà Donald Trump ha recuperat les últimes hores la seva amenaça de bombardejar centrals elèctriques i ponts a l'Iran.
I atenció a això, nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda. Més detalls, corresponsal Quim Olivares.
Els adolescents britànics de 16 i 17 anys hauran de canviar la configuració de les aplicacions de xarxes socials per poder fer-la servir de les 12 de la nit a les 6 del matí. L'executiu britànic té previst que això i la prohibició generalitzada de les xarxes socials per a joves de menys de 16 anys entri en vigor la primavera del 2027.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel amb Espanya, que jugarà la final del Mundial aquest diumenge a Nova York.
La selecció espanyola torna a disputar una final del Mundial 16 anys després, quan van ser campions. Ahir Espanya va eliminar França i ara espera rival que sortirà de l'Anglaterra-Argentina, que juga a partir de les 9. El Barça, lesió greu de Frenkie de Jong, el tindrà de baixa uns quants mesos. El bàsquet fitxen el pivot John Nebo. I el Tour, 11a etapa amb un Pogacar encara més líder.
Sapiguem ara com tenim la mobilitat, Clàudia Serra.
Doncs a l'àrea de Barcelona, retencions d'entrada i sortida pel nus de la Trinitat i en trams intermitents a les dues rondes en tots dos sentits. Atenció a Rodalies, matí molt complicat a aquesta hora. La R2 Nord i R11 no circulen entre Mollet i Montcada. L'R1 i l'R4 acumulen retards per incidències ja resoltes. I l'R13, R14 i RT1 circulen amb retards d'uns 30 minuts per una incidència. Tot això avui, que hi ha vaga convocada, segons Renfe, amb un seguiment a Catalunya de menys del 4%. Fins a les 5 de la tarda hi ha serveis mínims del 33%. Aleshores, pujaran al 66%.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Néstor Gómez, el pic de la tercera onada és ara mateix, no?
Doncs sí, és ara mateix i durant les immediates hores, perquè ja les temperatures s'estan tocant la xifra dels 42 graus a Sant Salvador de Guardiola, Vallirana a 40 graus, el Mar Roig, el Priorat 41 graus i Olot ha sigut la primera població en arribar als 40 abans de la una del migdia. Però tenim nombroses poblacions, Cardona, Anglès, Hostalets de Pierola, Caldes de Boí, Granollers, fregant la xifra dels 40 graus. Avui, doncs, 40 graus a més d'una dotzena de capitals del país, més concentrada sobretot cap a Punt ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb un miquet ambient carregat, xafogós, i amb aquesta pols en suspensió que fa que l'ambient sigui, doncs, això que dèiem, ben carregat, que es fa pesat fins i tot, sobretot a l'àrea del litoral on la xafogó és més intensa. De cara a les properes hores continuarem amb aquesta situació, si bé de cara al vespre podria caure alguna goteta fruit de la mateixa color, fins i tot cap a la Costa Daurada. Han caigut durant aquestes hores cap a les Terres de l'Ebre, però pràcticament no han tocat terra, fa tanta calor que cau del núvol i s'evapora, és el que anomenem com a virgues, i sí que de cara a aquest vespre nit podria caure alguna goteta cap a la Costa Daurada. Totes les gotes que caiguin aniran acompanyades de fang. La bona notícia, demà baixen les temperatures, o diríem que perden algun grau, perquè abandonarem la cota dels 40, però rondarem els 38-39 graus, i sobretot el canvi de temps a la tarda, amb l'arribada de ruixats i algunes tempestes al nord del país.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 5 minuts de les dues, és l'hora H del dia D, és el moment més crític, com ens explicava en Néstor, d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. I aquest és l'ingredient principal que porta més d'un centenar de municipis del país a estar en risc extrem d'incendi. Des de Protecció Civil demanen extremar precaucions, sobretot a les urbanitzacions i també en aquelles cases que es troben en entorns boscosos. Mentrestant, els bombers continuen treballant en dos focus, a l'Anoia i al Baix Penedès, per tal d'evitar revifalles. Tots dos incendis evolucionen, però favorablement. Cristian Roldán.
A Rubió, a l'Anoia, hi ha una trentena de dotacions treballant amb l'objectiu de donar l'incendi per controlat aquesta mateixa tarda. Des de primera hora del matí, les flames estan estabilitzades després d'haver cremat 47 hectàrees i les previsions a hores d'ara són favorables. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir entre Cubelles i Cunit, al límit entre el Garraf i el Baix Penedès, i que a hores d'ara ja estaria controlat. La inspectora de bombers, Anna Martín, destaca la importància de les pròximes hores davant la incertesa que provoca l'entrada del vent d'oest i les altes temperatures.
Si avui, que és el pic, com dèiem, de màxima temperatura amb aquesta situació de ponent, podem controlar doncs, aquest tipus de, aquests perímetres i no tenim fumaroles que ens puguin perjudicar en aquest sentit, doncs serà un pas important en la resolució d'aquests serveis. I a partir d'aquí, doncs, estar una miqueta atents a totes les altres situacions que puguin esdevenir al llarg de la tarda.
El cos de bombers també manté els reforços extraordinaris de personal de cara a aquesta tarda. De fet, des de Protecció Civil demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. S'ha activat el Pla Alfa a 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions i les cases situades a zones boscoses i demana respectar els confinaments.
Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
Les zones amb més risc d'incendi es troben a la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
Precisament el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'han reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alt Camp és notícia de mateix. Hi ha una petita revifada en aquest incendi. Els representants municipals han demanat que la Generalitat destini més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Busquem les novetats des d'Aiguamúrcia, Manel Sastre.
La trobada ha servit per conèixer de primera mà les preocupacions d'uns alcaldes que fa una setmana que viuen amb l'ai al cor per la presència d'aquest piròman que hauria provocat els últims tres incendis. Però també ha servit per demanar menys burocràcia i més ajudes en la gestió forestal i també per les ADF, segons explicava l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra.
Necessitem més pressupostos per les gestions forestals, poder fer més camins, poder fer les caixes, que baixi una mica la burocràcia, que un ajuntament pugui actuar i fer aquestes caixes i no necessitar tant esforços, a vegades estàs 7 i 8 mesos per aconseguir tots els permisos, no? També les dotacions de les ADFs que tinguin més pressupostos, perquè també a l'hivern estan fent moltes feines amb tema basses i tema també les mobilitats dels camins, que se n'en cuiden molt.
Illa i Parlon han conversat amb els alcaldes durant 3/4 d'hora al Pla de Manlleu, molt a prop d'on hi va haver l'últim incendi, sobre les investigacions per localitzar aquest piròman. El president de la Generalitat s'ha compromès que treballaran el que calgui per detenir-lo.
Doncs bé, una nova eina del CREAF permet saber gairebé en temps real quin és l'estat de la humitat de la vegetació i ajudar a prevenir els incendis forestals. Aquesta plataforma, que es diu ForestDrought, actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Segons els investigadors, aquesta informació permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica, Toni Fortesa.
La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven, sobretot, en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat l'eina.
La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.
Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior el 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i a la zona interior de les comarques de Girona.
Doncs així tenim el país aquest 15 de juliol, un dia d'absoluta consternació a Manlleu. Això per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Anem cap a Manlleu. Josep Forns, Miquel Jarque.
Hola, bon dia. L'autòpsia dels dos germans que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal. La vida así. A veces sale así, pero está muy triste.
El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
Avui, a les 8 del vespre, el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
I a Madrid? La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de l'Eire Díez i de les clavegueres del PSOE. Davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni, ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que, després de llegir els informes de l'UCO, ha vist que hi ha indicis preocupants. Madrid, doncs, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sí, una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat. A la sortida ha reconegut que coneix l'Eire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que l'Eire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per l'UCO, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li va oferir ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol. I que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Cerdán i després ja no parla més amb l'Eire.
Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdán. Y Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
Fons presents a la declaració expliquen que Narbona ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de l'UCO, sí que veu indicis preocupants contra l'Heredia. Abans d'ella han declarat dos fiscals de pes, es van reunir dues vegades amb un dels advocats de Cerdán, també amb l'Heredia. A ell han dit no la coneixien, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori han reconegut, li van explicar les reunions al seu cap, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Doncs ens quedem a Madrid, on el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa qüestionés la condemna del seu germà per prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, podrà demostrar la seva innocència. Dani Sanbeaja.
Bon dia. Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya patix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.
Desde luego, respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
Cualquiera que tenga ojos en la cara ve qué objetivo busca, si es que salió Aznar a decir lo que, ¿no?, a dar la instrucción.
Confíen que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
Doncs amb tot aquest context, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot, malgrat aquests casos judicials, segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions generals si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que l'enquesta del juny, Pilar García.
Sí, el PP quedaria segon amb el 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé un punt, mentre que Junts recula unes dècimes, igual que Sumar. I com a principal preocupació dels ciutadans es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
I de tornada a Catalunya, avui també és notícia que Esquerra Republicana es queda al govern de Girona. I s'hi queda en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar els últims comicis, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Anem a Girona, Núria Pereira.
Hola, bon dia. En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Considera que s'han d'aplicar mesures de millora en el govern per ser més eficient i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i creu que evidencia que es va fer només per impedir que governessin els socialistes. Afegeix que per evitar la paràlisi del govern s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, a disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
Després d'anunciar la sortida de Junts del govern municipal, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
I parlem ara d'economia. Perquè la inflació puja una dècima al juny i se situa al 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, Mireia Sala.
El juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març, i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els sous.
L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona.
Aquesta notícia va molt vinculada al context internacional, on tenim nou intercanvi d'hostilitats i d'amenaces entre els Estats Units i l'Iran, que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen els més de 30 civils morts els últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures mentre el règim dels ayatolàs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Washington, Oriol Serra.
Bon dia. El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú, i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i els ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
I encara parlant de guerra, Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. I això és part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport. Jordi Baró.
Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços al mar d'Azov, un punt estratègic connectat amb el Mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península pròxima de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avui a Kiev.
Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
Rússia ha fet en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries.
Un quart i mig de 3, els menors de 17 anys al Regne Unit tindran activat per defecte el toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres, segons els plans del govern britànic. L'executiu té previst que això, la prohibició generalitzada de les xarxes socials per joves de menys de 16 anys, entri en vigor la primavera de l'any que ve. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
Hola, bon dia. El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per joves de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives com ara fer scrolling, és a dir, anar mirant vídeos i altres continguts de manera infinita. Els usuaris, però, podran desactivar aquesta configuració. Helen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, ha dit a l'emissora BBC4 que la mesura no és prou ambiciosa.
Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, entre d'altres, per als joves de menys de 16 anys. Ara l'executiu creu que, com facin els 16, també se'ls ha de protegir de les funcions en línia més addictives. Això, combinat amb el toc de queda, millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar dels adolescents.
I encara pendents de coses que passen en territoris britànics, la tanca de Gibraltar ja és història. I avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental, Xavier Vilà.
Sí, la tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un nou temps d'oportunitats.
Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
La desaparició de la tanca permetrà eliminar els controls duaners que afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción.
El 15 de juliol que passarà la història de Gibraltar i que ho va fer fa 10 anys també en el cas de Turquia, que commemora avui els 10 anys del fracàs del cop d'estat contra el president Erdogan. Les autoritats han organitzat actes multitudinaris per celebrar la resistència ciutadana a l'intent de fer caure el líder del país. Una dècada després, encara es fan detencions massives contra els suposats organitzadors, Jordi.
Les autoritats turques han arrestat aquesta setmana un miler de persones acusades de vincles amb l'intent de cop d'estat. Avui fa 10 anys protagonitzat per una facció de l'exèrcit. I van morir 251 persones i Erdogan el va reprimir fent una crida als ciutadans a sortir al carrer. El govern va imposar l'estat d'emergència i va haver més de 330.000 detinguts i 130.000 funcionaris acomiadats. Les ONG denuncien 10 anys de degradació de l'estat de dret i de concentració de poder en mans d'Erdogan. L'activista turca Milena Buyum forma part de l'oficina de Londres d'Amnistia Internacional.
Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
Davant la repressió, el principal partit de l'oposició a Turquia ha anunciat avui que es prepara per esquivar les traves establint una nova formació política.
I encara de notícies del món, en llibertat el periodista Ali Enrabet, detingut diumenge en arribar al Marroc, segons ha explicat la família a Catalunya Ràdio.
Es desconeix l'estat en què es troba ni si podrà tornar a Catalunya, on viu, perquè la fiscalia marroquina manté oberta la investigació. El van arrestar a l'aeroport de Tànger, just en aterrar d'un vol procedent de Barcelona, i el van traslladar a Casablanca. No se sap res del cas, però segons reporters Sense Fronteres, se l'acusa de difondre informació falsa que perjudica les institucions. L'Enrabet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim alauita.
2:02. Amb les temperatures d'aquests dies costa fer-se a la idea, però ja s'està preparant la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. I atenció, perquè aquest any per primer cop s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se. Això serà a partir de la tarda als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre pels col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència a les immunitzacions de mestres i professors. Mònica Mas.
Sí, aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud i això ha retardat la producció d'aquestes vacunes. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i de la grip a les persones que estan En residències primer, també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol, com deies, permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor i remarcar que un dels objectius aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
L'objectiu és que el 18 de desembre s'hagi completat el gruix d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027.
Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària per Estudis d'Àmbit. Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en història, Sara Canyete.
Sí, segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se per branques. Salut i enginyeria són les que presenten més bons resultats. Aquests graduats tenen feines relacionades amb els estudis, majoritàriament, i també tenen millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els graduats en humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, ho atribueix en part al fet que les humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'humanitats i ciències socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional. La majoria dels estudiants que s'acaben de graduar es queden aquí i només entre els titulats de la branca de ciències sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques a l'empresa o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que estan satisfets i que repetirien estudis.
I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres mitjançant la usurpació d'identitat. A l'operació han detingut 5 persones i han intervengut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Com actuava aquest grup, Toni?
La banda aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers. Al seu nom, el sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a escoltar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 130.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
Ara passen 2 minuts de 2 quarts. Fem una pausa per la publicitat. Serà també de 2 minuts i a la tornada a la cultura.
Catalunya migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Hi ha gent que s'estima més els gats.
Els gats realment et donen molt d'amor.
Hi ha gent que s'estima més els gossos?
El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
Ai, que guapa!
Està saludant.
Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses... Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
Perquè els millors somnis són els que es comparteixen.
Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Catalunya migdia.
El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà després de 14 anys al càrrec dirigint Univers Mahler, l'Everest del món simfònic, segons el mateix Pons. Serà el 24 de juliol i assegura que viu un moment molt emotiu i que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. Barcelona, Valeria Obereda.
Josep Pons assegura que es va proposar que tot el que passava al fossat, invisible per l'espectador, tingués repercussió. L'orquestra estava concebuda només per acompanyar les grans veus, però ell li ha donat entitat pròpia, i aquest és el resultat.
Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
Pons ha dirigit 84 títols diferents, 360 funcions, de les que no vol triar un títol, però potser sí un autor, Mozart, i se sent plenament afortunat de la seva feina.
La possibilitat de tenir unes obres meravelloses, de reflexionar-hi, d'experimentar-hi, i dir-li per què, i per què aquest fa això, i per què ens diu això. Fer troballes, dir, hòstia, però això que està dient el text, mira, 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 aquí hi ha un instrument que també ho subratlla, o sigui, anar descobrint, això per mi ha estat el més meravellós.
Josep Pons, que passa a dirigir la Deutsche Radio Philharmony a Alemanya, continuarà lligat al Liceu com a director musical honorari.
I del Liceu al Palau de la Música. Perquè Albert Guinovar repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater, Montse Camps.
Sí, Guinovar oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis que deies, peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovar és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode és en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel.
I el Sant Jordi Club de Barcelona, que es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada per la música en viu de mitjà format. La reforma, adjudicada a una unió d'estudis d'arquitectura de Barcelona i París, permetrà duplicar l'aforament i millorarà l'acústica amb tecnologia puntera. Montse Mas.
Amb la reforma, el Sant Jordi Club passarà dels 4.500 espectadors actuals a un màxim de 9.000. L'arquitecte del projecte, Jorge Vidal, ha explicat a Catalunya Ràdio que el recinte guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa. Això permetrà fer concerts de manera simultània al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica, clar, és on es tancen els espectacles, i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'anella olímpica preveu obrir una part el 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal o David Lagos ens ho explica la Clàudia Roses.
El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de l'Esteu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara. Nosotros en el Dorado, el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, el pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
El festival organitzat per El Dorado reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailaor que llevo. ¿No?
En aquesta sisena edició, Desvarió vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
I tret de sortida de les Violet, demà a Esterri d'Àneu, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. Entre els plats forts destaca Fantasmes de Guerra. És un espectacle familiar de la Baldufa inspirat en la novel·la Eren Feres, escrita justament per l'historiador i bibliotecari del municipi, Oriol Riart. En cap a Esterri, Pau Rovira.
Les Violet torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Eren Feres, publicat per Oriol Riart, després d'anys d'investigació sobre la guerra civil al front del Segre, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar.
Com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no? Com era viscuda, sobretot, per part dels particulars, del sense nom, i poder-lo fer-ne una obra per a tots els públics.
Fins diumenge, el festival reunirà més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers participatius.
Catalunya migdia. 20 minuts i seran les 3, temps pels esports. Laia Tudel, aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
I tens dues opcions, Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina. De futbol s'està acabant i avui ja sabrem qui jugarà la final de diumenge a Nova York. De moment, Espanya ja hi és i ara espera arribar. L'equip espanyol va oferir ahir la seva millor versió d'aquest Mundial, el dia més important fins ara, contra la rival més exuberant i a priori la que era la gran favorita, França. França 0, Espanya 2 i l'equip de Lamín, Cubarsí, Olmo, Cucurella i companyia seran diumenge a la final. I a Dallas hi tenim el Roger Arbusà i Roger, vas poder veure la final i veure també l'alegria espanyola.
Sí, va ser una exhibició de futbol de la selecció espanyola que va ser molt superior a França, des del domini, el control i també la possessió. Espanya molt còmoda en tot moment, va neutralitzar aquesta França d'Mbappé, Dembélé, Olise i companyia, i fa un cop de puny sobre la taula per convertir-se, ara sí, en la gran favorita per guanyar aquest Mundial. Bon partit de Lamine Yamal, que no va fer cap gol ni cap assistència, però va provocar el penal del 0-1, anant a buscar aquella pilota i la falta dins l'àrea de Lucas Digne. Va ser intel·ligent i va tenir determinació el jugador del Barça. El penal el va convertir Mikel Oyarzabal i el 0-2 el va fer a la segona part Pedro Porro, l'ex del Girona, MVP del partit ahir, que va fer una gran jugada col·lectiva a la selecció espanyola i va rematar ell després d'una gran deixada de Dani Olmo, que va ser un dels millors jugadors del partit. Molt bon partit del jugador de Terrassa i també molt bo el de Pau Cubarsí, que està signant un gran Mundial i que forma part d'aquesta defensa que només ha encaixat un gol en 7 partits. El jugador del Barça creu que han tapat boques.
Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
En canvi, va tornar a ser suplent i va jugar els últims minuts Pedri, que veu com el seu lloc l'ha guanyat, ara sí, Fabián. Aquest és el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, orgullós del que va fer ahir el seu equip.
Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
Espanya, que ara espera arribar a la final d'aquest diumenge, sortirà de la segona semifinal d'avui, com deies, entre Anglaterra i l'Argentina, i mentrestant a De La Fuente li agradaria que fos la selecció argentina. El seleccionador espanyol coneix bé Scaloni perquè va ser professor seu en el curs d'entrenador que el seleccionador argentí va fer a la Federació Espanyola.
Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
I un detall d'ahir, que és que Lamine Yamal va acabar el partit amb unes lleugeres molèsties a la zona del turmell, que no són importants. El jugador caminava una mica coix després d'aquest França-Espanya, però podrà jugar diumenge sense problema aquesta final a Nova Jersey, on la selecció espanyola hi arribarà avui. I també, per cert, el president del Barça, Joan Laporta, que ahir va viure en directe a la semifinal i que també viurà en directe a la final.
Doncs Lamine i Espanya que jugaran aquesta final, i l'altre lloc finalista se'l juguen avui Anglaterra i Argentina. La segona semifinal del Mundial es juga avui a les 9 i arriba molt marcada per l'enorme rivalitat que hi ha entre les dues seleccions, Anglaterra i Argentina, una rivalitat que ha estat present en les prèvies i en les rodes de premsa dels dos equips. Atlanta, Sonia Gelmà.
Una rivalitat que té 5 capítols mundialistes fins ara, que serà el 6è Anglaterra-Argentina. El més recordat és, sens dubte, el del 86, perquè s'hi va afegir una connotació política. La revenja de les Malvines, un component que encara es present 40 anys després. De fet, avui no es permetrà l'entrada al camp de cap símbol o bandera que faci referència al conflicte. El partit s'ha declarat del risc, s'ha reforçat la seguretat amb 1.600 agents que vigilaran l'entorn de l'estadi i l'interior on s'hi barreja en aficions, i en la prèvia del partit Scaloni ha tornat a recordar que només és un partit de futbol.
Fue una época nuestra, de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarnos sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que la gente... Bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra... Y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
Deia Arbusà que Luis de la Fuente vol l'Argentina a la final. Scaloni també va felicitar-lo per ser-hi, diu que s'ho mereix i que el trucarà si perden per ajudar-lo en el que pugui. Si guanyen, no. Si guanyen ja es veuran a la final, diu que no parlaran. Scaloni, que fa dies que medita introduir algun canvi a l'11, tant en defensa com al mig del camp, també està pendent de l'11 Thomas Tuchel. El seleccionador anglès ha recuperat Declan Rice, que arrossegava problemes estomacals, però finalment podrà jugar d'inici, i compta amb dues armes ofensives com Kane o Bellingham. El seu mal de cap, però, juga el rival. Tuchel admet que, tot i que no sap si ho farà, se li ha passat pel cap fer un marcatge a l'home sobre Messi, un jugador que, com a tots, el té impressionat.
Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries the team.
És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules, i per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui, i també, és clar, per a l'Argentina.
Plays and for sure in this Argentinian side.
Per cert que, sorprenentment, cap periodista anglès ha preguntat a la roda de premsa prèvia de Tuchel pel desafiament públic de Bellingham després de l'últim partit discrepant del seu entrenador. Tot l'interès centrat en aquesta semifinal a partir de les 9.
Doncs a Sònia, des de l'Atlanta, no marxis, que encara parlarem d'una altra qüestió del Mundial amb tu, però abans analitzem aquesta semifinal. Perquè ahir amb el Ricard Torquemada vam analitzar el França-Espanya i avui toca fer el mateix amb l'Anglaterra-Argentina. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
A veure, qui ho té millor per ser a la final? Anglaterra o Argentina?
Molt igualada, la semifinal. No m'atreveixo a dir que hi ha un clar candidat, així com l'altre, el favorit era qui va perdre. Aquí, difícil trobar el favorit. Tot i això, la sensació és que té més recursos a Anglaterra, que té més grup, per tant, més profunditat de banqueta. Scaloni ha reduït una mica el grup, els joves no han aparegut, ni Nico Paz, ni Giuliano. No han tingut gaire minuts els futbolistes que han de ser els importants els pròxims anys, i això ha fet el grup una miqueta més petit, més fiable, més fidel, més consistent, amb més experiència, però més petit. Anglaterra té més recursos, però a Tuchel li toca encertar més que a l'Argentina. A pes, jo crec que una miqueta més Anglaterra.
Perquè ara deia la Sònia que Scaloni s'estava plantejant introduir algun canvi en l'11. T'esperes que pugui introduir per on pot anar aquest canvi?
Crec que és necessari que Scaloni revisi el pla i intenti injectar benzina al dipòsit, perquè els dos últims partits de l'Argentina l'equip ha anat perdent la consistència que havia tingut i l'alegria que havia tingut a la primera part del Mundial, una alegria que resumia en el somriure de Messi. A mesura que ha anat avançant, s'ha anat castigant també físicament, Scaloni ho ha compensat equilibrant més l'equip defensivament, però restant-li profunditat, sobretot a la banda esquerra, i restant-li alegria, i per tant amb un Messi més forçat en atac. No hem d'oblidar que l'Argentina en atac és l'equip que més gols ha fet del Mundial, però compte, que ataca amb Messi però defensa amb Messi, que això vol dir defensar amb un home menys, i quan l'exigència és alta, algú ha de fer el doble d'esforç, l'equip s'ha d'equilibrar i per això fa aquest pas endavant. Aviam què fa Scaloni avui, si introdueix un defensa més, si es tira a la banda esquerra, però crec que una revisió del pla és necessari, que Scaloni ha tingut un bon recurs sempre a punt per ajudar la selecció.
Doncs això, ho veurem a partir de les 9, què passa en aquest Anglaterra-Argentina, i amb tu, Ricard, tornem a parlar aquí al Catalunya Migdia, ja amb la final del Mundial definida. I tornem a parlar amb la Sònia, perquè el preu de les entrades és un dels grans temes d'aquest Mundial. Vam parlar molt abans que comencés el Mundial, perquè eren caríssimes les entrades, però és que ara encara les quantitats s'enfilen més en aquest tram final i en aquests partits de semifinals del Mundial. Sònia.
Si parlem, per exemple, d'aquest Anglaterra-Argentina, un partit de futbol, deia Scaloni, però un partit a preu d'or. Els preus oficials de la FIFA han estat dinàmics, van començar ja molt alts, fa mesos, sense saber qui jugaria aquesta semifinal, ja podien costar, aquest partit podia costar ja uns $800, i ara ja són altíssims, superen els $2,000 si algú en troba d'entrada. Tot i així, són molts els aficionats que aspiren a fer-se amb un tiquet avui mateix i disposats a pagar milers de dòlars per aquest. Aquí en podeu sentir una mostra.
Hay gente que ha vendido su auto, ha dejado vacaciones de lado para estar acá y es una sola vez en la vida y bueno, hay que aprovecharlo.
Nosotros la semifinal la sacamos antes. Ahora no sé cuándo saldrá la final, pero yo calculo que debe estar $4,000, $5,000. Menos de eso no la va a conseguir nadie.
Sí, está bastante cara. Bueno, yo pagué $5,000 cada entrada, pero porque vamos a ir a un hospitality.
Estamos esperando que bajen de $2,000. Todavía las más baratas están en 2.500, 2.600. Las hemos visto por 2.300, pero hasta que cuando bajen de 2.000, ahí compraremos.
Nosotros vivimos acá y venimos de Carolina del Norte solo al FanFest. Como enfermos, locos, alentar nada más, a comer choripán.
Doncs animar probablement sigui el més barat, animar des de fora. Molts dels que avui seran a l'estadi de l'Anter repetiran operació diumenge, ja siguin argentins o anglesos. Aquells que passin se n'aniran cap a Nova York, una final que encara tindrà preus més alts. Avui mateix a la web de la FIFA es podien trobar entrades a partir de 6.000 euros i ja si mirem la revenda legal als Estats Units, te'n pots trobar des de 7.300 euros la més barata fins a 88.000 euros per ser diumenge a Nova York, a la gran final, on de moment ja hi és la selecció espanyola.
Doncs una bogeria de preus el que ens està dient la Sònia Gelmà. Deixem el Mundial aquí al Catalunya Migdia, el Tot Costa a les 7 més Mundial, amb la prèvia d'aquesta semifinal, amb el postpartit també ahir d'Espanya, i a les 11 de la nit, com cada nit, al Club de la Mitjanit, després de saber doncs, si serà Anglaterra o serà l'Argentina de Leo Messi, qui serà la final de diumenge. I el Barça, pendents i molt de Frenkie de Jong. El migcampista va tornar lesionat del Mundial i estarà uns quants mesos de baixa, Ramon Salmurri.
I avui mateix el Barça li farà proves per acabar de determinar l'abast exacte de la lesió. Ja ho explicaves ahir, al Tot Costa del Futbol Club Barcelona. Som plenament conscients que la lesió de Frenkie de Jong va per llarg, que les primeres exploracions apunten a una lesió d'entre 4 i 6 mesos de baixa, i Frenkie de Jong és un futbolista cabdal per Hansi Flick, però el Barça vol assegurar-se de saber l'abast exacte de la lesió, i a partir d'aquí, a partir dels resultats de les proves que li facin avui, en tindrem l'aigua clara.
I alguns altres temes pendents per resoldre: l'arribada de Dejemi i la sortida de Ter Stegen.
Mira, l'arribada de Dejemi està prevista per avui mateix, aquesta mateixa tarda. Dejemi serà a Barcelona, demà al matí revisió mèdica, podries tenir demà mateix l'oficialitat de la contractació del futbolista, i divendres al matí, si tot va bé i es compleixen aquests terminis, ja estaria sota les ordres de Hansi Flick.
Espera, que ens quedava encara un altre tema pendent, Salmurri, Ter Stegen.
El de Marc-André Ter Stegen. L'acord entre Barça i Ajax és total. El que falta és polir alguns petits arrells per acabar de desencallar aquesta operació. Són una qüestió, sobretot, que afecta a la fiscalitat del futbolista, que emet la seva residència, i això és el que ha d'acabar de desencallar. L'operació no corre perill, i amb tota probabilitat Ter Stegen serà futbolista de l'Ajax aquesta propera temporada.
Molt bé, doncs això al Barça, i mentrestant l'Espanyol, que comença aquesta tarda un estatge a Navata, a l'Alt Empordà, on jugarà també els dos primers amistosos de la pretemporada, Udal Serra.
Els blanquiblaus tornen a les instal·lacions de Torremirona per tercer any consecutiu, on continuaran fent el treball de pretemporada durant els pròxims 8 dies. Durant aquesta setmana disputaran també els dos primers amistosos que tenen programats per aquesta temporada. Dissabte que ve al camp de l'Olot, i el dimarts, dia 21, a Peralada, davant el Pau de la segona divisió francesa. D'altra banda, a segona divisió, el Sabadell va anunciar ahir a la tarda el sisè reforç de cara a la temporada que ve. El defensa mallorquí de 21 anys, José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol B, equip del qual ha estat el capità aquesta última temporada. Els vallesans també marxen demà cap a Salou, on faran un estatge els pròxims 10 dies. El primer amistós dels arlequinats serà amb el Castelló dissabte que ve. Mentrestant, el Girona continua treballant aquests dies a les instal·lacions que té a Vilablareix, i dilluns se n'anirà cap a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, on hi farà també un estatge durant 5 dies. El primer amistós programat pels gironins és el dia 22, amb l'Olot.
Menys de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i seguim.
Catalunya migdia. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
Quique Nazaret.
Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut. Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3 minuts i les 3 de la tarda. Avui al Tour, una etapa per a velocistes i amb Pogacar encara més líder.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia.
per recórrer carreteres infinites.
En marxa l'onzena etapa. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
Ara mateix, més de 100 quilòmetres encara per al final, una fuga de 4 homes, Lebert, Oliveira, Charmig i Alaphilippe, amb un minut llarg respecte del gran grup, però vaja, segurament avui s'acabarà resolent a l'esprint.
I avui tenim una nova entrega de Ràdio Volta, amb protagonista destacada, d'aquelles que potser no són tan mediàtiques, però que en canvi són persones importantíssimes.
Sí, en efecte, Ràdio Volta, com és habitual, amb l'anàlisi del que ha passat fins ara al Tour i del que pot passar aquests propers dies amb el Joan Antoni Fletxa, però també amb una entrevista llarga a Laia Montoliu, directora de l'Agència Andorrana Antidopatge. Andorra és el país amb la concentració més alta de ciclistes professionals residint-hi, amb un 160, i això genera tensió en algunes qüestions. Amb ella descobrim com funciona l'agència i abordem mites recurrents. És més flexible la lluita contra el dopatge a Andorra? Es poden encobrir casos positius? Hi ha carta blanca a les farmàcies?
Va haver-hi un moment que hi havia tot el què, de que a les farmàcies d'aquí a Andorra es podia adquirir EPO amb una facilitat. Això és un mite encara més gran. És a dir, si ja ha estat, estaria en el seu moment, però penseu que la EPO és una substància que únicament es pot adquirir a les farmàcies de l'hospital perquè la fan servir per malalties com diàlisis i coses així.
Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
I acabem amb el mercat mogut de fitxatges al Barça de bàsquet, Artés Macià.
Sí, el Barça ha fet oficial la incorporació d'un alè pivot, Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, on ha guanyat el triplet. El Hapoel de Jerusalem, l'equip amb pressupost més alt de l'Eurolliga, ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, fins ara base del Barça. El Kitz Anas Manresa ha tancat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev, que ve de la Bundesliga, i també s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina amb l'Uni Girona i el Cadí la Seu. Les catalanes començaran com a visitants al Cadí a la pista de l'Avenida i l'Espar Girona a la de l'Estudiantes.
Doncs amb això tanquem la informació esportiva del dia, el repàs de la informació esportiva del dia, a les 7 al Tot Costa, més esports, a les 11, com cada nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial amb el post de l'Anglaterra-Argentina. I ara seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.